a mig matí. El Festival Internacional de Cinema en Català ja té la maquinària en marxa de cara a la propera edició. Avui en parlem a mig matí, ens acompanya Antonio Barrero, director del FICAT. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Doncs bé, 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 animats.
Com ha anat l'estiu?
Bé, bé. No he pogut fer descansar massa, però bé.
Dèiem que la maquinària del FICAT 2020 ja està en marxa i s'arribarà a la 13a edició.
Sí, 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 ja portem ja 12 edicions a les espatlles, però tenim la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que quan vam començar, potser més, perquè a més, això, anem variant la gent, hi ha gent que entra, hi ha gent que surt, i el festival, any rere any, va creixent. Vam començar amb 2 dies, ja estem ja col·locats en 8, amb una quantitat enorme de projeccions i sessions de projecció increïbles, activitats paral·leles, i el festival realment ara ja té un nom, té una ubicació dins de l'àmbit de la indústria cinematogràfica a nivell de Catalunya.
Mm-hmm. Quan tindrà lloc?
La propera edició, si no m'erro, és del 6 al 13 de juny, de dissabte 6 a dissabte 13 de juny. És una fórmula que vam engegar l'any passat, uh-huh. Començant dissabte i acabant dissabte, i pensem que va funcionar i la tornem a repetir. Primera setmana de juny ja hem començat a treballar i a muntar l'estructura del que serà aquesta 13a edició.
Uh-huh. Antonio, cada any es dedica al festival a un eix temàtic concret. Recordem, no sé, entre ells, bandes sonores, directors i directores. Aquest any a què es dedica?
Doncs ja és un àmbit de la indústria que també mereix ser reconegut i fer-lo visible, que és el de l'edició o muntatge, als muntadors i muntadores, que són aquestes persones que un cop tot el material ja està rodat, es col·loquen davant de l'ordinador, actualment, abans era una altra eina quan no existia el digital, i es tracta de anar ensemblant totes aquelles seqüències d'acord amb el guió i amb les decisions que del director, de forma que aquella història tingui sentit, tingui ritme i que no, que sigui de cara a l'espectador, que tingui atractiu. És una feina important que està a l'ombra, en la que, evidentment, a part del muntador, que es diria més, és una de les peces importants en tot el procés de creació i que està assessorat, evidentment, pel director en la major part dels casos, director o directora, però que quan un muntador, diríem, té pes i tal, li dona un ritme a la pel·lícula que diferent segurament d'una altra. I, per tant, la figura d'aquestes persones és capdalt en el procés de muntatge d'una pel·lícula, en el procés de la final d'una pel·lícula.
Mm-hmm. Perquè és una figura que sovint passa desapercebuda.
Perquè habitualment quan anem al cine o anem buscant l'argument, l'actor, l'actriu i poca cosa més actualment, i si de cara evidentment a la gent més interessada, els directors comencen a tenir nom, però evidentment anar més enllà, anar buscant això, directors de fotografia, muntadors, muntadores, això és un àmbit ja molt específic i per tant molt poc visible i no tenen... I és més, dins de la indústria tampoc no té el ressò que hauria de tenir quan llegim els crèdits, diríem, són les persones que queden més cap al final, i és un dels àmbits, en aquest cas muntadors i muntadores, prou important com per tenir-lo en consideració i nosaltres fer-li el reconeixement que es mereix.
Mm-hmm. Muntadors i muntadores, perquè també recordem que el FICAT potencia, no?, sobretot el paper de les dones dins de la indústria cinematogràfica.
Sí, és un plantejament que el tenim molt clar des del principi, a part de, diríem, la figura, l'eix que triem, i donar revisibilitat en aquest eix, intentem també que la banda femenina, la banda de la dona, la banda de diríem, aquesta que manca en qualsevol àmbit del social, en qualsevol àmbit, la figura de la dona està molt poc valorada, molt poc visible en l'àmbit del cinema, a no ser que sigui concretament actors i actrius, que sí que van una mica més, diríem, en consonància. La resta d'àmbits és un àmbit, evidentment, i malauradament masculí, i per tant no estem en contra de res, però sí que hem de visibilitzar les dones. I en el cas de les muntadores i les muntadores també, i és una tradició habitualment d'home masculina, tot i que darrerament evidentment comença a agafar força l'àmbit de les dones. I per tant nosaltres també reivindiquem un any més la presència de les dones dins dels editors, editores, muntadors i muntadores.
Mm-hmm. Antoni, ho dèiem que el període de, no sé si ho hem dit, vaja, però el període d'inscripcions
no ho hem dit.
Ja és obert?
Sí.
Fins quan serà obert?
Doncs el vam obrir ara, a principis d'octubre, i estarà obert, si no recordo malament, fins al 22 de març. Hi ha uns quants mesos pel davant, però ho fem amb temps perquè la gent no ens pugui dir que no ha tingut temps. Tot i que passa sempre, que tothom espera l'últim moment, i entre altres raons perquè, com que demanem produccions actuals, totes realitzades i editades a partir del 2019...
També és una novetat, això, no,
sí,
Antoni?
Sí, és una novetat, sí. Hem avançat un any, vull dir... Ara sí que anem ja de cara absolutament al que és actual. I entrarà només allò que s'hagi fet des del 2019 i tot el que arribi al 2020. Vull dir que realment enguany hem acotat encara més l'actualitat i la producció acabada de sortir del forn. I en aquest sentit, això també és una novetat, sí.
I no pot succeir, doncs, que arribin menys produccions a causa d'això?
No, ens hem trobat fa 2 o 3 anys que ho analitzem a l'acabar, que n'entren molt poques, i n'entra alguna, sí, però molt poques. Perquè el fet de que, precisament, nosaltres intentem donar-li aquesta actualitat i aquesta visibilització al que és més actual i que s'acaba de preestrenar o estrenar, doncs la gent ja no ho inscriu, i saben, a més, que anem per aquí, tirem per aquí. L'any passat hi havia molt poques produccions de l'any anterior, i per tant vam dir que reduïm-ho i encara li donarà un caràcter de molta més actualitat al festival.
Es mantenen les mateixes categories de concurs?
Sí, les mateixes categories, la mateixa dotació econòmica, i la diferència és que hi ha un premi que varia, que és el que varia cada any en funció de l'eix temàtic. Enguany donarem el premi al millor muntatge de totes les produccions de la selecció oficial.
Recordem quines són les categories.
Llargmetratge, curtmetratge, documental, videoclip, centres educatius i després la modalitat específica de jove 48 hores, que té un tractament diferent perquè les bases són a posteriori i els treballs arriben amb anterioritat a la resta.
Qui pot participar al FICAT?
Qualsevol persona amant del cinema. No està adreçat específicament només al professional consagrat, al director, directora, productor, productora conegut de renom, sinó que està adreçat a qualsevol persona, estudiant, jove, amb títol, sense títol, amb carrera, sense carrera, amb filmografia o sense. És a dir, qualsevol persona amant del cinema pot presentar-se al festival amb qualsevol de les modalitats esmentades, perquè, entre altres raons, sí que el festival, evidentment, va buscar aquelles produccions amb ganxo, aquelles que li donen nom, però diríem que en l'àmbit, per exemple, del curt, del documental, arriben moltes produccions de persones no són conegudes, i si el treball té valor i té interès i pensem que de cara al nostre espectador o espectadora allò pot ser interessant, serà seleccionat. Vull dir que nosaltres triem no en funció de les persones o dels noms coneguts, sinó en funció de que els continguts siguin interessants i atractius per l'espectador.
No fa massa dies que s'ha obert el període d'inscripcions. Tot i això, ja hi ha produccions inscrites, Antoni?
Ja n'han arribat algunes, sí. Ja n'han arribat algunes. I jo ja me les he mirat, la resta del comitè de selecció no sé què està fent, perquè és una cosa individual que cadascú tria el moment que vol, i doncs ja me les he mirat, ja les he puntuat, i bueno, és una feina que hem d'anar fent. Jo no me la deixo pel final perquè així no se m'acumula.
Quantes produccions poden arribar?
200, 220, 230...
Molta feina, no?
Molta feina, hi ha molta feina. I, evidentment, els curts sí, costen menys, perquè són de 10, 15, 20 minuts, però els llargs, d'hora i mitja, 2 hores, i clar, t'ho has de mirar amb un esperit constructiu, i que, tot i que d'entrada potser doncs, estàs mirant una cosa que tu dius és que això no m'agrada, és que això no entrarà, però tu has de mirar perquè, finalment, tot ha d'estar... S'ha de mirar de manera que, al final, siguem equànims a l'hora de seleccionar, perquè, evidentment, la selecció la fem nosaltres i ens hem de mirar tots els treballs amb el mateix carinyo.
I amb objectivitat, no?
Sí, sí, intentem ser objectius i, bueno, amb aquestes premisses de que siguin actuals, que siguin innovadors, però mai buscant res més que això, que tinguin interès i que tinguin qualitat a l'hora de ser projectades.
Altra de les premisses és que ha d'estar en llengua catalana.
Sí, això és bàsic. la llengua catalana, diríem, com a llengua del treball, però evidentment si en el dins de la producció hi ha altres llengües i que estan justificades, el FICAT això ho té claríssim, vull dir, no podem tancar res. I arribem produccions amb presència de l'anglès, del castellà, del francès, i evidentment si això està justificat no hi ha cap problema. Però en principi sí, diríem que l'eix, la llengua d'ells de la producció ha de ser el català.
Antonio, un cop aquestes produccions hagin arribat, això segueix un procés, no? Comentaves, doncs, primer la selecció dels treballs que passaran, doncs, que aniran a concurs en aquest cas, no? Quin és el procés, així una mica per sobre, que se segueix?
Sí, aquest suposo que s'entén, vull dir, les produccions arriben i nosaltres, de tot el que arriba, n'hem de triar, doncs això, hem de calcular el temps que tenim, les sessions que tenim, i en funció de la disponibilitat del temps, seleccionem aquells materials, intentem incloure el màxim possible, però evidentment en una secció de curs no ens podem posar en una durada de més d'una hora, perquè si no s'encavalca amb la següent, que és un documental, o un llarg posterior. Per tant, tot això ho hem de tenir present. És a dir, seleccionem lo millor, però tenint en compte el temps del que disposem. I en aquest sentit hi ha coses molt bones que segurament no entren per falta de temps, però sempre prioritzem allò que és millor. Un cop tenim aquesta selecció d'aquests 70-80 treballs, produccions, entre llargs, curts, documentals, videoclips i centres educatius, tot això fem un paquet i ho enviem al jurat. I el jurat té un mes, mes i mig, per mirar-se-ho a casa amb el temps també que vulgui, i finalment, de tot això que s'ha seleccionat, el jurat decideix quins són els treballs que mereixen ser premiats, tenint en compte que han de triar també el millor muntatge, en aquest cas, la millor producció de les comarques tarragonines, alguna menció especial, etc. Enguany hi ha una novetat, però, és a dir, totes aquestes produccions que enviem al jurat, enguany hem creat, a part del jurat, diríem, de la selecció oficial dels treballs, diríem, documentals, curtmetratges, videoclips, i ja està, la resta, els centres educatius. I al Jove 48 Hores en crearem jurats específics. En aquest cas, als centres educatius ja hi treballem perquè els jurats siguin precisament alumnes també de secundària. Crearem un jurat específic de gent, evidentment, amb coneixements i que una mica haurem parlat amb ells perquè es mirin els treballs a la sala, a diferència de la resta de jurat que els enviarem els treballs perquè se'ls mirin a casa. En aquest cas, aquestes 3 a 5 persones dels centres educatius, el jurat estarà col·locat a la sala i mirarà les produccions al mateix temps que se les mira al públic. I a l'acabar hauran de decidir. Farem el mateix també amb el Jove 48 Hores i també triarem un jurat específic que buscarem, i amb això ho estem treballant, amb alumnes també que treballen o estudiïn o estiguin vinculats a la comunicació visual, però que siguin alumnes que estiguin en possessió del carnet jove, perquè és una altra branca de col·laboració que volem engegar enguany, el carnet jove, i per tant la gent estarà vinculada al carnet jove. I també
què vol dir aquesta vinculació al carnet jove, Antoni?
Sí, és d'alguna forma visibilitzar i donar opció a que tothom conegui el festival. Hi ha moltíssima gent que segurament encara no coneix el festival, és una forma d'arribar a tothom, que pugui participar com a espectador, que pugui participar com a concursant, i a més crear aquest jurat específic dels que nosaltres seleccionarem perquè es mirin aquestes produccions del 48 Hores. Altres anys aquest jurat eren també mediàtics, sí. I enguany creiem que té més sentit també que se'ls miri gent jove, perquè la modalitat està feta per gent jove. Que no és que no ho fossin, perquè també triàvem els mediàtics del 48 Hores que fossin mediàtics, però joves. Però ara donarem aquesta opció a gent vinculada a l'àmbit de la indústria, que siguin estudiants i que puguin tenir interès en fer de jurat.
També recordem la vessant pedagògica del festival, que hi és present des dels inicis, no?, del FICAT.
Sí, sí, és per això et dic que intentem ampliar encara més, i en aquest sentit això és un pas també endavant, donar-li aquesta notorietat als alumnes, també seran entre 3 i 5, que puguin fer de jurats en pocs alumnes, però diríem que té més sentit. Una altra cosa també que enguany engeguem i que està directa o indirectament vinculada és que a l'Institut de Roda precisament es fa una formació adreçada als professionals de l'institut i dels 2 centres de primària de la localitat, perquè tothom que es vulgui formar i vulgui adquirir coneixements per arribar a rodar un curtmetratge pugui fer-ho. El curs començarà, penso que és aquest mes d'octubre ja, s'han inscrit moltíssima gent i no només han tingut interès els professionals d'aquí de Roda, sinó que també professors i professores de les Rodalies. I em ve al cap ara que hi ha gent de Torredembarra, gent de Bonastre, gent de, no sé si de Mas Llorenç i gent de Creixell. Vull dir que això és un curs també vinculat perquè la gent agafi coneixements per a tenir eines per fer un rodatge amb els alumnes dels seus centres. Aquest és un altre àmbit. I una altra ampliació que fem és que hem tingut fins ara dues sessions de projecció de primària, una de secundària. L'any passat vam ampliar-la una més de primària i enguany ampliem una més de secundària. És a dir, que de dilluns a divendres, als matins, tots els matins estaran ocupats per espectadors i espectadores de centres educatius, perquè hi ha molta demanda de gent que vol venir com a espectador a mirar-se les produccions. És a dir, que el festival, de mica en mica i amb molt esforç, i tu ho saps, va consolidant-se i va ampliant cada més i arribant a més àmbits, a més nivells, i donant això, receptivitat, i que la gent pugui sentir-se el seu i que pugui participar d'una manera o altra.
Uh-huh. Doncs en continuem parlant, evidentment, del FICAT més endavant, quan puguem conèixer algun detall més, però sí que recordem que les inscripcions seran obertes fins al dia 22 de març, cal fer-les a la pàgina web www.ficat.cat, i important també, que són gratuïtes.
Sí, tot és gratuït, no hi ha cap mena de... a més, s'ha actualitzat també el formulari d'inscripció, és molt visual i molt fàcil, i per tant no hi ha cap problema, i la gent quan tingui el treball, que no esperi al final, que ens l'enviï, perquè també ens el mirem amb més temps, amb més calma, i també això ajuda que a l'hora de seleccionar doncs tinguis un altre esperit, que si tu mires tot a última hora, quan hi queda una setmana i vas allò mirant-te'ls un després de l'altre corrents. Uh-huh. Per tant, endavant, mireu les bases, mireu que és fàcil i que, com deia abans, tothom, i a nivell local, aficionats i aficionades segur que n'hi ha, que miri que segur que trobarà l'opció per participar i, evidentment, tenir produccions de Roda és la nostra màxima aspiració.
Doncs, Antonio Barrero, gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.
Gràcies a vosaltres una vegada més i fins la propera.